Constantí Ràdio, al 97.9 de la FM.
L'informatiu. Tota l'actualitat local i comarcal.
Bona tarda, és dijous 29 d'octubre, comença l'informatiu. El passat 14 de setembre donava el tret de sortida al curs escolar 2020-2021. 6 mesos després de l'inici de la pandèmia i del tancament de les escoles, i havent passat el confinament i les vacances d'estiu allunyats de les aules, els alumnes tornaven als centres educatius per iniciar un curs atípic marcat per la incertesa i pels esforços que els centres han hagut de fer per elaborar protocols d'actuació i d'obertura adaptant-se a les mesures sanitàries exigides. En plena segona onada de la pandèmia i tot i anunciar-se mesures més dràstiques i noves restriccions per fer front a l'increment de casos de Covid-19, el govern de la Generalitat no contempla el tancament dels centres educatius. Un mes i mig després de l'inici del curs, els equips directius de les escoles mossèn Ramon Berguedà i Sencelles i l'Institut de Constantí, així com també la regidoria d'ensenyament de l'Ajuntament, fan una valoració positiva. En termes generals, han volgut destacar molt positivament l'adaptació de l'alumnat i el professorat a les noves mesures, subratllant la implicació de tots ells i l'exercici de responsabilitat que això ha suposat. Ho han explicat el director de l'escola mossèn Ramon Berguedà, Fernando Martos, el director de l'escola Sencelles Samuel Montes i la directora de l'Institut de Constantí, Mercè Graner.
En primer lloc, la valoració que fem d'aquest primer mes i mig, en línies generals, és positiva. És fonamental la dedicació, l'esforç, l'entrega que ha dipositat l'equip docent en ensenyar les mesures de prevenció als alumnes. Aquests estan mostrant una maduresa i una responsabilitat exemplar i ens han demostrat que podem mirar endavant amb il·lusió. Tanmateix, cal destacar la col·laboració, l'ajuda, el suport que hem rebut de totes les famílies.
A l'Escola Sencelles fem una valoració positiva d'aquest primer mes d'escola. Aquestes primeres 2 setmanes amb alumnes al setembre i ara a l'octubre, ens hem trobat que, degut a la situació de pandèmia actual, a tots els nivells ens hem hagut d'adaptar a aquest nou escenari. No només els alumnes, amb tot el que comporta, sinó també, evidentment, els mestres i tota la comunitat educativa que inclou a les famílies. I a tots els nivells, és a dir, tant a les entrades i sortides, que tal com marca la normativa les hem de fer de manera esglaonada cada 10 minuts segons els diferents cicles organitzats a l'escola, segons les 2 entrades que tenim, tant d'entrada i sortida de l'escola com és per l'avinguda 11 de setembre i pel carrer Joan Maragall, doncs hem hagut d'espaiar aquestes entrades i sortides, dividir-les en 3 franges horàries diferents.
A la ciutat de Constantí en fem, en general, una valoració molt positiva. D'una banda, perquè considerem que l'alumnat majoritàriament ha respost amb molt bona actitud després de tants mesos sense una formació acadèmica presencial. Si sumem tots els mesos de confinament, més l'època estival. I d'altra banda, el professorat creiem que està fent un esforç d'adaptació a la nova realitat immens i a més hi posa moltes ganes. Potser l'únic aspecte negatiu d'aquest mes que portem és el gran absentisme que tenim a l'institut i d'altre el fet d'una matrícula viva, és a dir, fora ja de termini i ja un cop començat el curs, que ens comporta canviar protocols i ens ha comportat canviar assignacions d'aules i en algun cas, en algun grup en concret, no podem mantenir la mesura de distància desitjable.
D'altra banda, des de l'Ajuntament de Constantí, la regidora d'Ensenyament Dolors Fortuny també ha fet una valoració positiva malgrat alguns contagis que s'han produït en els centres educatius del municipi durant l'inici de curs.
La valoració d'aquest primer mes d'escola és positiva, malgrat que hi ha hagut alguns contagis que no s'han produït dins dels centres educatius i que tampoc s'ha contagiat a la resta del grup classe. Això vol dir que s'estan fent bé les coses. Serà un curs atípic, durant el qual hauríem d'anar adaptant-nos-hi dia a dia. Vull destacar la col·laboració entre les escoles, regidoria, policia, CAP, AMPAs, per anar solucionant els diferents temes. S'han augmentat els serveis de neteja, tant a l'interior com a l'exterior de les escoles, i s'ha fet una bona feina de coordinació per minimitzar els riscos de contagi. Jo vull ser optimista i positiva. De segur que ens en sortirem.
Els directors i directores dels centres educatius també han volgut enviar un missatge de serenitat i optimisme a la comunitat educativa, fent una crida a no abaixar la guàrdia i a respectar el compliment de les mesures de prevenció per evitar riscos, sobretot fora dels centres.
Més notícies. Constantí ha sumat 5 nous casos positius per coronavirus en les darreres 24 hores. Tal com indiquen les dades que facilita el Departament de Salut de la Generalitat a través del mapa interactiu de casos positius per població, el nombre de positius acumulats des de l'inici de la pandèmia al municipi és de 207. Segons informa l'Ajuntament de Constantí, actualment hi ha 57 persones cursant la malaltia al municipi. El risc de rebrot a Constantí continua sent molt alt, en 1.407 punts.
I a la demarcació de Tarragona augmenten les defuncions i els casos de coronavirus. El Departament de Salut registrava 617 casos nous, comptant totes les proves. En concret, el Camp de Tarragona ha sumat 527 positius i 90 a les Terres de l'Ebre. En aquesta jornada s'han registrat dues noves víctimes. El risc de rebrot al Camp de Tarragona es manté més o menys estable, baixa 9 punts i ronda els 1.000. Es situa ara en 987 punts. El total de positius a la demarcació arriba ja fins als 16.740. I el govern de la Generalitat ultima el confinament perimetral municipal de cap de setmana i el tancament de tota activitat cultural i esportiva, així com les extraescolars. No es permetrien les entrades i sortides del territori català i també es prorrogaria el tancament al públic de bars i restaurants, segons ha avançat avui RAC1 i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies. Això sí, el servei de menjar a domicili es podria prorrogar fins a les 23 hores. Pel que fa al comerç, només podria funcionar el de menys de 800 metres quadrats. Es mantindria l'àmbit laboral amb recomanació de teletreball i les escoles continuarien obertes. En aquest cas, el Procicat també es planteja aprovar algunes recomanacions d'educació a distància que podrien afectar els ensenyaments de batxillerat i FP. El confinament perimetral municipal de cap de setmana començaria, segons el pla del govern, a les 6 del matí del divendres i acabaria a les 6 del matí del dilluns. Totes aquestes mesures duraran 15 dies i després es revisaran per augmentar-les, relaxar-les o bé mantenir-les tal qual. Aquest matí hi ha hagut una reunió del Procicat per tancar totes les mesures i després es trobarà el govern, on també s'aprovaran ajudes de suport i acompanyament pels àmbits que es veuen afectats per les noves restriccions.
En la sessió celebrada aquest dijous 29 d'octubre, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Constantí ha aprovat l'expedient de contractació per l'adjudicació de l'obra de renovació de la xarxa d'aigua dels carrers Falset, Raval de Sant Cristòfol i carrer Girona. Aquest projecte, que té un pressupost d'execució de 161.551 euros, amb IVA inclòs, està dividit en tres lots corresponents a la renovació de la xarxa d'aigua de cadascun dels tres carrers. L'objectiu d'aquesta actuació és la substitució de la xarxa d'aigua potable dels esmentats carrers, atès que presenta moltes avaries. Es preveu que les obres de la primera fase, que corresponen al carrer Falset, comencin ja a finals d'any. Escoltem l'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez.
Bueno, la xarxa actualment vam fer un estudi i eren, després del grup Sencelles, que ja hem fet tota la renovació integral de tot el grup, doncs aquests tres carrers són els següents en què teníem més patologies, no? De fuites i d'averies. Doncs ara actuem amb aquests i esperem, una vegada que estiguin aquests, doncs continuar amb el següent de la llista, no? Conforme el número d'estadístiques, no? d'averies i de fuites, doncs anem actuant per ordre.
D'altra banda, la Junta de Govern Local ha aprovat també la concessió de dues beques dels alumnes de l'Institut de Constantí que han obtingut el millor expedient acadèmic durant el curs 2019-2020 per la continuïtat d'estudis universitaris o de mòdul de grau superior. La finalitat d'aquesta subvenció és reconèixer l'esforç realitzat pels dos alumnes de l'Institut de Constantí que hagin obtingut els millors resultats acadèmics durant el darrer curs, amb dues beques de 900 euros cadascuna destinades al pagament de les despeses corresponents a la matriculació en una universitat pública o centre públic on poder realitzar estudis de mòduls de grau superior.
I en l'àmbit municipal, com cada últim dijous de mesos, recordem que avui a partir de les dues us oferirem el programa L'Alcalde en directe amb la presència de l'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, amb qui repassarem l'actualitat municipal d'aquest últim mes i també valorarem la situació actual amb la incidència de la Covid-19 al nostre municipi.
I Coxe ha assegurat que hi ha diferents persones més o menys vinculades a l'empresa que han declarat en seu judicial en contra de la companyia de manera orquestrada des de fora, segons han dit, per tal de construir un relat que no es correspon amb la realitat. És una de les conclusions dels responsables de la química després d'haver analitzat el sumari de la causa penal oberta pel jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona arran de l'explosió el 14 de gener en un reactor que va acabar amb la vida de 3 persones. En una roda de premsa telemàtica, el portaveu i advocat Javier Fontcuberta ha apuntat que no hi ha cap fet objectiu a la causa judicial que apunti que Coxe incomplia cap de les normes exigibles. Fontcuberta ha afirmat que hi ha un relat que no es correspon amb la realitat elaborat per les diferents persones de les quals no n'ha volgut dir el nom. Totes amb el mateix patró, assegura, l'experiència els diu que no estan davant d'una casualitat segons ha assenyalat. L'objectiu seria responsabilitat l'empresa del sinistre. El portaveu ha assenyalat que Coxe ha comptat en tot moment amb les normes que li són d'aplicació i que al sumari de 3.000 fulls no hi ha cap document que acrediti el contrari.
Parlem ara del projecte de pressupostos generals de l'Estat que el govern espanyol ha presentat aquest dimecres i que inclou 411 milions d'euros en inversions per la demarcació de Tarragona. El gruix està destinat a projectes ferroviaris, especialment els d'alta velocitat que impulsa Adif. El principal és la línia entre Vandellòs i València, que el 2021 rebrà una injecció de 142 milions d'euros. A nivell ferroviari, el tram del corredor mediterrani entre Vilaseca i Castellbisbal també s'endurà 60 milions i mig d'euros. I a banda, la A27 rebrà 24 milions d'euros. Pel moll de Balears del Port de Tarragona es preveu una inversió de gairebé 20 milions d'euros. Un dels projectes que s'arrossega des de fa temps a la demarcació és el de l'autovia A27 entre Tarragona i Montblanc. Actualment es treballa en el tram entre Valls i Montblanc que inclou el túnel del Coll de l'Illa. Pel 2021 s'han pressupostat 24 milions d'euros, però el govern espanyol preveu que les obres s'allarguin més, ja que n'ha previst 25 milions més pel 2022 i 8 milions per al 2023. En aquesta infraestructura també s'ha previst una partida de 100.000 euros per la connexió de l'A27 amb l'autopista AP2 a Montblanc. En matèria cultural, Tarragona rebrà diners per dos projectes. D'una banda, la finalització dels treballs de climatització de l'edifici del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, que estaran dotats amb 900.000 euros, i per l'altra es destinaran 30.000 euros al Museu i Necròpolis Paleocristians, una inversió minsa que s'incrementarà progressivament, ja que pel 2022 es preveuen 210.000 euros i 3 milions d'euros per l'any 2023.
I el Port de Tarragona licita els primers moviments de terres per la connexió ferroviària de la terminal intermodal de Guadalajara. El projecte té un pressupost base de 4.722.000 euros sense impostos i una durada de 7 mesos i definirà, regularà i programarà les obres per dotar Puerto Centro de la plataforma necessària. La nova terminal intermodal de Guadalajara proposa un nou espai de 2,2 milions de metres quadrats amb totes les infraestructures i serveis necessaris per convertir-se en una de les principals plataformes logístiques intermodals de la península Ibèrica, una gran oportunitat de creixement per al Port de Tarragona.
I Unió de Pagesos ha demanat als departaments d'Agricultura, Territori i Salut que garanteixin que, mentre estigui vigent l'estat d'alarma, es puguin dur a terme les actuacions necessàries per protegir els cultius dels danys de la fauna cinegètica i per evitar la difusió de malalties com ara la pesta porcina africana i la tuberculosi bovina. El sindicat remarca la importància de preveure que es podran dur a terme aquestes actuacions per mantenir l'abastiment alimentari com a servei essencial, així com per evitar el malbaratament i per garantir la seguretat viària amb l'establiment d'un protocol amb les mesures necessàries per la prevenció de la Covid-19. Amb la finalitat de gestionar les poblacions de senglar i de conill i d'evitar-ne un augment i un descontrol, Unió de Pagesos reclama que en totes les zones en què s'està a punt de superar o se superi el llindar d'emergència cinegètica, d'acord amb la normativa, es garanteixi que es podran dur a terme batudes i altres accions de caça col·lectiva durant el període hàbil de caça.
I Unió de Pagesos aprova que algunes entitats vinculades al sector productor de l'oli d'oliva a Catalunya ofereixin l'oli per sota del cost de producció, consolidant així l'estratègia d'utilitzar l'oli com a producte reclam per als consumidors, de la mateixa manera que porten fent grans elaboradores i distribuïdores, segons denuncia el sindicat. Durant el mes d'octubre, Unió de Pagesos ha detectat que una cooperativa de segon grau oferia 4 garrafes de 5 litres d'oli verge extra de denominació d'origen a 19,95 euros la garrafa i que una cadena de supermercats oferia la garrafa de 5 litres d'oli d'oliva verge extra arbequina a 28,75 euros i la segona unitat un 70% més barata, és a dir, a 8,63 euros. El sindicat apunta que l'estudi Aproximació dels costos de cultiu de l'Olivera, de l'Associació Espanyola de Municipis de l'Olivera, amb dades actualitzades al 2020, recull que els costos de producció per l'olivar tradicional són superiors a 3 euros al quilo d'oli, sense comptar el procés d'embassament, etiquetatge i transport. Amb aquesta dada a la mà, Unió de Pagesos insisteix en defensar una millor valorització del producte i per això considera inacceptable que es continuïn endegant campanyes a costa de la pagesia i asseguren enfonsant cada cop més el preu.
Arribem al final de l'informatiu. Abans, com sempre, volem conèixer la previsió del temps per les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia. Arrenquem aquesta jornada amb una temperatura que és lleugerament més baixa que la d'ahir en alguns sectors i també arrenquem el dia amb la presència d'alguns núvols prims i puntualment alguns núvols baixos que s'han d'anar trencant. Al llarg del dia d'avui s'espera una jornada força estable dominada pel sol o pel resol perquè també hi haurà la presència d'alguns núvols prims i aquests, de fet, han d'anar arribant al llarg de la jornada. Pel que fa a la temperatura màxima serà molt suau, avui s'espera que en punts de litoral es pugui arribar ben bé fins als 22, puntualment 23 graus. Sí que cap a la zona del prelitoral, cap a la zona de la Conca de Barberà, Priorat, aquí la temperatura màxima quedarà lleugerament més baixa. Malgrat tot, avui parlarem d'un ambient molt agradable i, de fet, de cara a demà aquesta temperatura màxima encara ha de ser més alta. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Arribem així al final de l'informatiu d'aquest dijous, 29 d'octubre. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que els serveis informatius tornen a Consentir Ràdio a les 3 i a les 9 del vespre. I recordeu també que a partir de les 2 avui, l'alcalde en directe repassant l'actualitat municipal a Consentir Ràdio. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona tarda.